Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Seguim i obrim aquesta segona hora quan passen 7 minuts de les 10. L'avenç del Covid-19 està provocant una gran pressió en els serveis d'assistència sanitària. Per comprovar de quina manera, avui us acostem a una experiència concreta que pot resultar il·lustrativa. La de la doctora Meritxell Arenas, veïna d'Olèrdola i cap del servei de radioteràpia de l'Hospital Sant Joan de Reus. I parla el nostre company Raimon de Cara, de Canal 20.
Així és, Sílvia, l'actualitat està marcada aquests dies, aquests darrers mesos, per l'evolució de la pandèmia. I el Penedès en xarxa, volem acostar-nos avui a la realitat d'un centre sanitari i comprovar com alterar la Covid-19 el funcionament habitual d'un hospital. Per això conversem amb la doctora Meritxell Arenas, que és veïna de Sant Miquel d'Olèrdola i cap del servei de radioteràpia de l'Hospital Sant Joan de Reus. Molt bon dia, Meritxell.
Molt bon dia.
I gràcies per ser avui amb nosaltres.
Un plaer.
Meritxell Arenas és l'única, fins com a mi fa pocs mesos, era l'única dona a Catalunya que és cap d'un servei d'aquesta especialitat oncològica, la radioteràpia. També és vicepresidenta de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i forma part de la Junta de l'Associació Espanyola d'Oncologia Radioteràpica. I des de fa pocs dies, fa una setmana només, després d'anys com a professora associada, és professora titular de la Universitat Rovira i Virgili. Enhorabona, Meritxell.
Moltes gràcies. Raimon, una puntualització.
Sí.
Ara, afortunadament, arran de dues jubilacions de caps de servei, ja hi ha, ara mateix ja som tres dones ja caps de servei a Catalunya.
Per tant, és una bona notícia, sí, pel que fa a la major presència de dones en llocs de responsabilitat. En parlarem també durant la conversa d'aquest nomenament com a professora titular, si et sembla, però abans l'actualitat, com no podia ser d'una altra manera, ens obliga a explicar, a que ens pugui situar com està afectant en el dia a dia d'un hospital aquesta tercera onada de la Covid-19, perquè les dades són no preocupants, sinó alarmants.
Sí, realment, jo ja sabeu que estic a l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus i s'ha incrementat moltíssim. Cada dia s'incrementa molt el nombre de pacients ingressats a diferents plantes de medicina interna, d'ocio sanitari, de pneumologia i també de les UCIs. Llavors, jo en el meu cas concret, que estic en un servei, en el servei d'oncologia radioteràpica, clar, càncer segueix avançant, no? I nosaltres tractem a tots els pacients per tal de no parar cap tractament oncològic, però sí que hi ha professionals del nostre servei que han anat a donar suport a la planta del sociosanitari, donat la situació del nombre de pacients, clar.
Per tant, sí que s'han hagut d'ajornar operacions, reprogramar tractaments.
Sí, efectivament s'han hagut de ajornar quiròfans per tal de professionals, tant metges, infermers, poguessin donar servei a tots els pacients ingressats per Covid.
Les xifres d'aquesta tercera onada, els professionals sanitaris, les preveia o les podíeu arribar a anticipar?
Sí, nosaltres ja, la direcció de l'hospital ja ens va avisar ja a mitjans de desembre, abans de Nadal, ja ens va avisar de la tercera onada, que era prevista per mitjans de gener. Per tant, s'estan complint les prediccions que per part del nostre hospital ja ens van avisar, però també les prediccions dels experts catalans i internacionals. Sí, la tercera onada ja nosaltres ja estàvem preparats. El que estem una mica expectants és a veure, doncs, quin és el dia que s'arribarà a aquest pic màxim, no? El pic d'aquesta tercera onada, no? Que diuen que pot ser que sigui, doncs, encara tot el gener. Sí, això és una mica la realitat, que ara per ara estem en ascens. El nombre diari d'ingressos per pacients amb Covid l'increment és diari.
i això evidentment ha provocat que en el conjunt del sistema sanitari s'hagi hagut de centrar esforços, s'ha reorganitzat doncs, el personal doncs, per atendre aquesta emergència. En el teu cas concret, què ha suposat, Meritxell?
Mira, en el nostre cas concret, realment nosaltres sí que intentem no aturar cap tractament oncològic i m'he intentat fer tots els tractaments de radioteràpia, però i fins i tot de pacients que tot i tenir càncer també s'han infectat per la Covid-19. Llavors el que intentem fer és distribuir les hores de tractament, ja deixem un espai per pacients que tot i estar infectats per la Covid tenen càncer i que no poden demorar el seu tractament amb tota la protecció adequada. És a dir, dins del servei hem intentat seguir amb tota l'activitat i no demorar cap tractament. També hem donat suport a d'altres serveis, sobretot els serveis de primera línia d'atenció al pacient amb Covid, que són els serveis que més impacte estan tenint, urgències, medicina interna, centre, el sociosanitari, les UCIs, són serveis que ara mateix estan doncs, suportant aquesta gran pressió assistencial dels hospitals.
I, de banda...
I llavors doncs, hi ha metges que han anat a donar suport. Sí, ens hem distribuït ja una miqueta les tasques.
I davant d'aquesta situació, d'aquesta pressió assistencial, de molta més càrrega de feina, que arriba doncs, a molts mesos que ja acumuleu d'atenció primera línia, i una persona com tu, doncs, vinculada doncs, en el món associatiu dels metges dins de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya, què és el que demanaríeu a les administracions?
Nosaltres... Sobretot el que demanem, i més ara que també estic de vocal del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona, és que escoltin els professionals experts. Jo penso que això és prioritari. Cadascú és expert amb lo seu, no? Per tant, hi ha doncs, molts metges experts en el tema de com intentar reduir aquest impacte, com reorganitzar pues, tot el tema de ja més hospitalari, fins i tot amb tot el tema de l'administració de les vacunes. Jo crec que és molt important escoltar el col·lectiu mèdic expert.
Perquè...
Més, és a dir, els polítics aquí crec que han d'estar més a la disposició dels experts en la matèria.
Perquè creus que no s'està escoltant suficientment a aquesta veu autoritzada dels experts?
Jo crec que no amb el nivell que haurien d'escoltar els experts. Jo penso que, a veure, jo també entenc que la situació és molt difícil, que hi ha molts... Hi ha una situació econòmica molt impacte i que s'ha d'intentar trobar la balança de veure... que no pugui haver un impacte econòmic molt gran, però també, clar, la salut és també una prioritat. Jo entenc que no és difícil, que és molt complicat prendre decisions per saber trobar un bon equilibri entre pues, la salut i també la part econòmica. Però jo crec que hi ha aspectes que no s'han tingut en compte els estaments mèdics més experts.
Com per exemple?
Bé, jo penso que, per exemple, a nivell de com organitzar tota l'administració de les vacunes a nivell dels diferents professionals sanitaris, jo crec que aquí s'hauria d'haver permès pues, que a nivell dels col·legis de metges doncs, es pogués participar més en com s'ha de... quin ha de ser l'ordre d'administració d'aquestes vacunes, no?, i em consta doncs, que hi ha hagut àrees, hi ha hagut hospitals, zones on l'administració de les vacunes no s'ha fet seguint una prioritat dels professionals que més risc tenen.
Al fil del que comentes, Meritxell, ara bona part dels esforços en organització del combat de la Covid s'estan centrant aquests dies en garantir aquest subministrament de les vacunes. Molts especialistes també estan alertant de que no ens hem de deixar portar per un excés d'optimisme i ens recorden que la immunitat de grup va per llarg, no?
Sí, això és una miqueta, no?, les estimacions dels experts. Sí, diuen que doncs, fins que no s'arribi aquesta immunitat de grup, que s'estima que pugui ser al voltant d'un 80%, doncs que no puguem estar ja en una situació de tranquil·litat. Bé, ara jo crec que el ritme de les vacunes, doncs, tot i que va haver un bon ritme de vacunació. Això sí que, doncs, però bueno, cal seguir molt per intentar vacunar el màxim nombre de persones.
Tu també, com a veïna d'un poble petit, en aquest cas aquí a Sant Miquel d'Olèrdola, estàs d'acord amb el plantejament que algunes veus de municipis de no molta població doncs, plantegen de que el confinament municipal que ara hi ha vigent és massa estricte, o penses doncs, que encara caldria endurir més les mesures? Com ho veus, aquest debat?
A veure, aquest debat és complicat. El que passa que la realitat ens diu que una autorresponsabilitat és pràcticament impossible. Això és la realitat, és a dir, que la nostra cultura no fa que siguem conscients de dir, doncs, escolta, hem d'estar a casa, hem d'evitar reunions amb amics, amb d'altres familiars, vull dir, perquè és aquí on hi ha la majoria de contagis. És molt complicat, per tant, doncs, potser sí que fer una mica unes normes estrictes. Lo ideal seria que, no, que nosaltres mateixos féssim ja aquest exercici, i més ara, perquè ara mateix aquesta tercera onada, no, ja apunten que pugui ser pitjor que la primera, per tant, doncs, estiguem a casa i intentem fer lo imprescindible, no? Però quan a vegades un mateix no és cap d'entendre el missatge i de fer-ho, doncs a vegades és quan s'han de posar determinades normes. Sí.
El març farà 4 anys, doctora, que va pronunciar la xerrada del primer acte de commemoració que es convocava a Olèrdola amb motiu del 8 de març, del Dia Internacional de la Dona. Llavors va dir que l'oncologia li havia ajudat a ser més empàtica i a fer un creixement personal i professional. La Covid, que és una realitat devastadora, també ens pot ajudar a ser més empàtics?
Sí, nosaltres, el meu servei, hem notat que sí, que com a grup ens ha unit molt. Jo crec que a nivell dels professionals, tot i que ha estat una experiència molt dura, però ens ha permès viure situacions sí, que ens han fet créixer molt com a persones i com a metges. Jo, en el meu cas, a mi la Covid penso que m'ha fet créixer encara més, tot i ser una situació molt dura. Sí, jo estic d'acord amb que sí, hem viscut situacions dures i això ens ha permès sí, ser més conscients de lo vulnerables que som les persones i que sense salut no som res.
Aquesta situació de pandèmia ja en el terreny personal hi ha arribat a la Meritxell Arenas doncs, també amb moltíssima feina. Ara esmentava doncs, aquest recent nomenament com a vocal del Col·legi de Metges de Tarragona i també el fet d'haver obtingut, això fa molt pocs dies, aquest nomenament com a professora titular de la Universitat Rovira i Virgili, que això suposa haver de presentar un projecte docent, investigador i assistencial. Quins serien els principals eixos d'aquest projecte que toca aquestes tecles, tant docència com investigació i assistència?
Bé, en el projecte docent és molt important oferir una docència de manera pues, la màxim excel·lent possible als estudiants que es formen a la Universitat Rovira i Virgili, en els diferents graus on impartim docència, el grau de Medicina, el grau de Fisioteràpia, el grau d'Enginyeria Biomèdica. Aquí oferim docència doncs, els diferents estudiants dels diferents graus. Sobretot on més docència impartim és en els estudiants de medicina. Jo crec que és important oferir una docència de qualitat, la part doncs, més teòrica, però també la part de pràctiques que els estudiants de medicina doncs, s'han de formar en els hospitals i veure i aprendre dels professionals i dels pacients, no? I això és, diguéssim, és doncs, el nostre objectiu. Per part de l'objectiu d'investigació, doncs, en el nostre cas és avançar en el coneixement del càncer de mama. Jo sempre he tingut molt d'interès en la recerca, per mi és fonamental. Si no fem recerca no avancem. No, mira l'exemple de la Covid, no? S'ha pogut trobar una vacuna doncs, en tan poc temps perquè els esforços en la investigació dels diferents grups internacionals que han investigat cooperant entre ells ha permès doncs, aquest avenç tan important, no? Doncs jo crec que la medicina ha d'anar en aquesta línia i en el cas de l'oncologia i més concretament del càncer de mama, que és el que més em dedico jo, doncs fonamental en diferents línies de recerca que estem portant a terme. I de l'assistencial, doncs bé, sempre intentem en els serveis d'oncologia oferir doncs, un tractament de qualitat, no? Però també amb una qualitat humana. És a dir, ha d'haver un bon equilibri també de les dues parts, és a dir, els coneixements científics i fer el tractament que pertoca, però també amb la màxima qualitat humana possible, perquè els pacients oncològics doncs, són pacients que necessiten també que se'ls escolti, que se'ls informi doncs, amb la màxima qualitat humana possible.
Hem de dir també que la doctora Meritxell Arenas feia ja molts anys que estava vinculada a la Universitat Rovira i Virgili com a professora associada i el pas de passar a ser ara professora titular no és massa freqüent en els temps que corren de precarietat en el cas de la docència també universitària.
Sí, la veritat és que és dur la carrera universitària, la carrera acadèmica, perquè necessites unes acreditacions tant de l'Agència Catalana com de l'ANECA, que és l'Agència d'Avaluació Avaluadora Espanyola. Els requisits són importants en el sentit doncs, que has de tenir un nombre de publicacions científiques, has de tenir projectes de recerca, has d'haver publicat també doncs, llibres o capítols de llibres. Llavors, doncs, bueno, aquests requisits, també haver dirigit tesis doctorals, aquests requisits fan que sigui difícil assolir-ho perquè, clar, també els metges hem de veure pacients i això també doncs, és una tasca assistencial, no? I moltes vegades, doncs, fer les tasques assistencials, però també les tasques de recerca, és complicat. I sí, malauradament, doncs, fer aquesta carrera acadèmica està sent molt difícil. De fet, jo penso que les universitats hauran de veure quin model en un futur, per quin model han de seguir per poder canviar una miqueta tot això i fer, pues, algo que sigui una miqueta més no tan exigent per intentar, pues, que hi puguin haver professors, metges, que també estiguin vinculats als hospitals, però que també donguin docència universitària. Perquè si no, clar, el professor serà el professor universitari que es dedica exclusivament a la universitat. I jo crec que en el cas de medicina és important que els professors que impartim docència siguem professors que estem també en un hospital visitant pacients, perquè això apropa molt més a la realitat, no? És a dir, per una banda, doncs els professors universitaris tenen uns coneixements de tot de manera excel·lent, però clar, després hi ha assignatures que és important la visió de l'especialista que està a l'hospital.
I ara, després d'assolir aquest objectiu en l'àmbit personal tan important, no sé si t'has plantejat un altre repte, un altre propòsit d'aconseguir.
Sí, amb aquest repte la veritat és que he estat molt contenta, no? I per mi doncs és haver aconseguit una fita que m'ha costat molt, però que, pues, que també al final pues, també m'ha generat molta il·lusió i molta alegria. A veure, jo ara bàsicament el que pues, vull centrar és pues, seguir tractant els pacients oncològics, intentant també avançar pues, amb tot el tema del càncer i sobretot doncs, també dedicar-me a intentar ensenyar als estudiants de medicina, no?, que aprenguin doncs, tot el que jo els hi pugui ensenyar. No? Una miqueta és això el que em vull dedicar. No? Somnis, objectius, doncs sí, és important sempre tenir-ne, però ara doncs, jo penso que aquesta fita sí, em permetrà com a mínim ara estar un temps potser més assaborint tot aquesta nova etapa.
Doncs Meritxell Arenas, gràcies per compartir-ho. Enhorabona doncs, per aquest nomenament com a professora titular de la Universitat Rovira i Virgili i que vagi molt bé. Fins la propera. Sort.
Moltíssimes gràcies. Bon dia.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Vaig trobar-te la primavera amb una mirada robada. Va ser tu l'amor d'un etern estiu. I d'aquell comiat al setembre, que l'octubre encara cremava. Novembre va ser melangi a mi. I vindrà desembre, i encara t'enyoro. Van ser 6 mesos i per fi tornaré a veure. I vindrà el febrer.
De la mà de Sebastián Yatra i aquesta cançó Un any, ens plantarem a 11:15, segona cita amb l'actualitat en clau Penedès d'aquest matí de dijous. Després de les notícies, breu pausa i seguim amb el Cuida't. Avui la Roser Ferrer ens fa propostes per combatre el mal de cap i les migranyes.
Potser que el temps ens allunyi un altre cop. No sabré on estàs, però el nostre amor és més fort. T'esperaré perquè l'amor és més fort. I li dic als meus amics que jo no necessito un altre, només tu m'omples de vida. 1000 quilòmetres es resen quan dos ànimes se sumen, la distància ja no és res. Només penso en tu. Només penso en tu. Ja els cosins saben quin nom tu tens i que per això jo estic perdut. Espero que també et passi a tu. I vindrà desembre i encara t'enyoro. Van ser 6 mesos i per fi tornaré a veure. I vindrà el febrer i jo seré el primer que et portaré flors i et diré quan jo t'estimo. Pot ser que passi un any més un altre cop sense estar al teu costat, però el nostre amor és més fort. Pot ser que el temps ens allunyi un altre cop. No sabré on estàs, però el nostre amor és més fort.
Penedès en xarxa. Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, us oferim un nou repàs a l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès a les notícies del Penedès en xarxa. L'Ajuntament de Cunit incorpora una dinamitzadora i un dinamitzador juvenil. Degut a les restriccions, actualment l'equipament juvenil Espai Jove no està obert al públic com a espai de trobada ni pot oferir activitats en format presencial. No obstant això, el Servei de Joventut continua actiu com a punt d'informació juvenil i s'ha complementat amb la incorporació d'un dinamitzador i una dinamitzadora juvenils que, fins que la situació no permeti l'obertura de l'equipament, portarà a terme la seva tasca d'intervenció formació en medi obert interactuant amb els i les joves per detectar quines són les seves necessitats. També estaran setmanalment de forma presencial a l'Institut Ernest Lluch, apropant informació de tot allò que pugui ser d'interès per l'alumnat. Abans de finalitzar les classes, al desembre van fer la seva presentació a l'Institut Ernest Lluch i Martín, passant per totes les aules per oferir a l'alumnat el seu suport i assessorament en tot allò que necessitessin. La tasca principal és afavorir el desenvolupament personal del jovent, apropar-los la informació i donar-los a conèixer tots els recursos existents que tenen al seu abast, ja siguin socials, educatius o de lleure. Joan López explica que el trencament amb el PSC no tindrà conseqüències en la seva actuació com a regidor a l'Ajuntament d'Olèrdola. Joan López ha assenyalat que la decisió de l'agrupació local del PSC d'Olèrdola de no considerar-lo el seu representant no tindrà conseqüències en la seva actuació com a regidor de l'Ajuntament d'Olèrdola. Recordem que López, membre d'Units, va ser escollit regidor encapçalant la candidatura conjunta que van presentar PSC i Units en les passades eleccions municipals a Olèrdola, sota la qual coalició electoral Candidatura de Progrés. López explica que la decisió ja es veia venir i valora que és producte d'haver començat la casa per la teulada, en referència a com es va presentar la candidatura. Així, tal i com apunta ell mateix, es dona la paradoxa que López seguirà sent formalment regidor del grup municipal del PSC Units, malgrat l'agrupació local del PSC hagi explicat públicament que el regidor no el representa. Perruqueries i barberies de l'Alt Penedès demanen que se'ls apliqui l'IVA del 10% com a servei essencial que són. Dimecres al migdia es van concentrar més d'una vintena de persones a la plaça de la Vila de Vilafranca en representació del col·lectiu de perruqueries, barberies i centres d'estètica de l'Alt Penedès, responent a una crida que es va fer en l'àmbit de tot l'Estat per part d'aquest col·lectiu. Convocats per la Plataforma de Peluqueries Unides d'Espanya i la Plataforma Creer en Nosotros, ahir es feien concentracions similars a 77 ciutats de tot l'Estat, 14 de les quals a Catalunya. En nom de les perruqueries i centres d'estètica de l'Alt Penedès, la sadorninenca Mònica Mateu explicava que la demanda se centra en recuperar l'IVA del 10% pel sector, que en aquests moments està aplicant el 21%. I acabem explicant-vos que el vi català podria reduir 28% la seva petjada de carboni amb la reutilització d'ampolles. La reutilització d'ampolles de vi al sector vitivinícola català podria suposar un estalvi de més de 100 milions de quilos de CO2 anuals i prop de 22.000 tones de residus i reduiria així un 28% la seva petjada de carboni. Aquest estalvi sorgiria si es reutilitzessin les prop de 50 milions d'ampolles de vi produïdes a Catalunya i posades al mercat català. Aquesta és una de les dades que el projecte Rewind ha inclòs al seu informe Lehman, que detalla els principals resultats de la prova pilot d'un sistema sostenible de recollida, neteja i reutilització d'ampolles de vi que s'ha desenvolupat durant 20 mesos a 7 cellers catalans, entre ells els penedesencs Torres i el Betinoia.
Són 2:15:07.
Estàs escoltant Penedès en Xarxa.
Ara dedicarem una estona a cuidar-nos. És el Cuida't que ens acosta la terapeuta holística Roser Ferrer i avui amb propostes per combatre el mal de cap i les migranyes, tot relacionant aquesta dolència amb altres parts del cos i amb els excessos de les festes. Per saber-ne més, tornem a Canal 20 amb el Raimon de Cara de nou.
Doncs així és, Sílvia, recuperem la secció Cuida't, com sempre, de la mà de la nostra terapeuta holística, la Roser Ferrer. Què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, molt
bé. Avui per parlar d'un aspecte que segurament qui el pateix doncs ha de ser molt, molt, molt molest, la migranya, mal de cap.
Exacte.
Suposo que primer hem de situar doncs, l'origen i veure com es pot combatre.
Sí, la migranya al final són mals de caps molt intensos que limiten a nivell de visió, a nivell de moviment, és com que tots els sentits, moltes persones els hi passa que s'agreugen, no? Tant la vista com l'oïda, i tot el que entra per aquests sentits doncs molesta moltíssim. Hi ha persones fins i tot doncs que vomiten. Realment és una afecció molt limitant, i que actualment doncs em trobo més persones que ho pateixen, no? Migranyes i mal de caps. O sigui, parlarem una mica de lo que és la típica cefalea, la migranya com a lo més intens, no? Però també va bé per aquells mal de caps doncs, que la gent té de forma constant. Una cosa és tenir-ne un dia i l'altra doncs, que em vagis tenint contínuament. Llavors, algo molt important a tenir en compte és el funcionament de l'organisme. I tal com ja havíem parlat en altres seccions del programa, doncs és el llenguatge corporal, no? O sigui, recordem que el dolor és una forma que té el cos d'expressar-se, de dir...
L'hem d'escoltar.
Exacte, és a dir, alguna cosa no va bé. El fet de que em prengui una pastilla o que em prengui alguna cosa, està clar que si tinc un mal de cap molt limitant, doncs em prendré algun analgèsic, no? És lògic, no ens agrada patir dolor. Però si aquest dolor el tinc de forma constant, potser que me'n vagi a buscar més a l'origen i que vagi a buscar d'on pot venir. I justament en aquestes dates hi ha molta gent amb mal de cap. Em trobo amb bastanta gent amb mal de cap i migranyes. Llavors, el cos ens està dient que alguna cosa no està funcionant.
Just en aquestes dates.
Sí, després de festes, i bueno, un dels orígens podria venir amb un excés de toxicitat en el nostre cos. El nostre cos funciona com un sistema i funciona tot en conjunt, no? I un dels òrgans més importants a tenir en compte quan tenim mal de cap, cefalees o migranyes, és el fetge. El fetge és un dels òrgans més grans del cos, la pell també n'és una altra, però el fetge és un dels més grans. I el fetge és un filtre. I fixeu-vos, doncs, si això ja ho havíem anomenat, però quan el nostre cotxe passa per X quilòmetres, doncs li canviem els filtres. O, per exemple, un aspirador. Quan més aspiro, doncs més he de netejar els seus filtres, no? Aspirar seria com la funció de menjar, per exemple. Doncs el fet aquest de no netejar el nostre filtre fa que, bueno, doncs el fetge ja no pugui treballar prou bé, acumulem toxines i les seves funcions doncs, no puguin ser realitzades de forma correcta. Llavors, una de les meves primeres propostes per a les persones que pateixen mal de cap i migranyes és una depuració, una neteja, i sobretot en aquestes dates del fetge. Es pot fer de diverses maneres, després indicarem algunes. No hi ha una recepta bàsica per tot el món, no? Però una de les causes doncs, podria ser un excés de toxicitat i el filtre brut del nostre cos, que és el fetge.
Pels àpats de les festes.
Pels àpats de les festes, sí. El fetge es pot estressar per un excés de... pot haver-hi un excés de toxines per... a excés de menjar, o també a nivell emocional, perquè clar, quan jo tinc un impacte emocional, això fa que el meu cos generi uns neurotransmissors, i aquests neurotransmissors un tipus d'hormones, i per exemple el cortisol, totes aquestes hormones i neurotransmissors que són més de la por, són més de sentir-nos amb estrès, tot això genera més toxines i el nostre cos no funciona de la millor manera. Per tant, una de les primeres recomanacions és fer una detox. Una detox, doncs, a través de menjar més net, podríem dir, aliments menys processats, a menjar menys grasses, greixos animals.
Això va bé per tot, no només pel mal de cap.
Va bé per tot, però clar, en aquest cas hem de depurar fetge. De fet, tenim tres grans filtres en el cos, no? Que un seria el fetge, l'altre seria el ronyó, l'altre seria el pulmó, i després tenim el colon o l'intestí, que és l'aparell d'evacuació, i bueno, la pell també seria una altra manera de drenar el cos. Llavors, fer una neteja de fetge a través d'herbes, per exemple, no? Prendre infusions de boldo, d'escarxofera, o fins i tot algun extracte fluid que es pot trobar en els herbolaris, Fem-ne neteja. També algo que va molt bé al matí és prendre aigua tèbia amb suc de llimona i una cullerada d'oli d'oliva. Això ens ajuda a netejar fetge i vesícula biliar, perquè és com marit i muller, el fetge i la vesícula biliar treballen junts, però sobretot el fetge s'encarrega de moltes de les grans funcions del nostre cos, perquè tot l'altre pugui funcionar bé. Dit això, si ja estic fent una neteja, o sigui, començo a menjar millor, prenc això cada matí, prenc infusions o algun extracte de boldo, de escarxofera, que això, com us he dit, a l'herbolari ho podem trobar, també estaria molt bé fer un treball de neteja de budell. Com sempre diem, el budell és el segon cervell. Llavors, el fet de que el nostre budell funcioni bé fa que el nostre estat emocional estigui més equilibrat i, per tant, doncs ens estressem menys, gestionem millor el nostre dia a dia. Perquè una altra de les causes del mal de cap pot ser un excés de pensaments, una ment massa proactiva que està tot el dia pensant, fa que al final el nostre cervell també es cansi, no? Tenim molta informació a través de xarxes, a través de pantalles, a través de fer moltes coses. Tot l'estrès també fa que ens porti a viure pitjor. Això també pot generar mal de cap. Llavors, si netegem el nostre budell, doncs també el fetge funcionarà millor i el nostre cap estarà millor. Què passa després de festes? Degut a l'alimentació, doncs el budell queda una mica saturat, potser hem menjat més sucres, potser hem menjat més àpats doncs, que han fet que la nostra microbiota canviï, que és, al final és tots els microorganismes que tenim a dins el budell que ens ajuden a que la nostra salut estigui ben equilibrada. Llavors, pot haver un sobrecreixement de paràsits, de fongs, això és molt habitual, no? També per als aliments processats. I per ajudar a netejar, a fer com una desinfecció, per dir-ho d'una manera, del nostre colon, podríem afegir aquesta aigua del matí, que us he dit d'aigua tèbia, amb suc de llimona i oli, dues gotetes d'oli essencial de pomelo o aranja. Això ajuda sobretot a matar els paràsits del nostre intestí. Això se li fica amb aquesta aigua i es beu en dejú. Després també a les nits podríem prendre el que és el psyllium. El psyllium és una fibra que és prebiòtica i ajudaria a millorar com l'alimentació dels probiòtics, que són la microbiota sana del nostre intestí. D'acord? Això s'emportaria, faria com una mena d'escombrat en el nostre budell, ja que si tenim paràsits i tenim càndides, aquests consumeixen oxigen més del que... o sigui, s'emporten oxigen propi que tenim dins i això també et pot provocar mal de cap, per exemple, no? Llavors, una bona depuració del fetge, del colon, i també bevent força líquid i menjant net, sense masses aliments processats, doncs això ajudaria a fer una neteja. Fent aquesta neteja, a vegades, el que sol passar és que la persona pot experimentar fins i tot més mal de cap aquells dies. És normal. És un procés com de neteja.
Uns dies? Quants dies són?
Ai, depèn de la persona, no? Però es poden passar 3 dies amb més mal de cap quan estem en un procés de depuració. Llavors, o sigui, molt important que de cara al mal de cap, a la migranya, a la cefalea, doncs fem un procés de depuració i de neteja. Això crearà uns millors hàbits. De fet, en el programa anterior vam parlar del dejuni intermitent, que és algo que també es pot aplicar per ajudar el cos a lo que és l'autofàgia, que és com l'autodetoxificació del nostre cos. És una forma, és algo que podem afegir. I després, justament per al budell, també tinc un remei molt interessant d'una beguda medicinal que es diu Umeshukuzu, amb uns noms ben peculiars, Umeboshi, que són unes prunes que estan fermentades durant 12 anys amb sal. El cuzu és la pols d'una planta, de l'arrel d'una planta, i el soyu és un tipus de salsa de soja. Llavors, justament en el meu canal de YouTube tinc el vídeo d'aquesta beguda medicinal, que això també ho podeu utilitzar doncs, per ajudar a equilibrar el budell i alcalinitzar el cos. El meu canal de YouTube doncs, es diu Roser Ferrer, com jo. I d'aquesta manera doncs, anem fent cosetes per ajudar a depurar el cos. Això com... per mi seria la part principal, sobretot si tens mal de cap de forma constant, per suposat, vés al metge. Jo estic parlant ara de persones que ja pues, estan tenen un diagnòstic o estan controlades per un personal mèdic i pren totes aquestes coses si estàs sa i no prens altres medicaments, sobretot. I si no, pues, cada cas s'ha de tenir en compte de que s'ha d'individualitzar, no? Algo que m'agrada molt i que funciona molt bé és la reflexoteràpia podal, perquè des del peu estem treballant sistema nerviós, estem depurant fetge, estem depurant, bueno, tots els òrgans, budell, ajudem a eliminar a través del peu. Llavors també mirem que la funció doncs, del sistema nerviós estigui equilibrada i el cos funcioni més bé. Després, coses útils a... en el moment que tinc mal de cap, per exemple, ja en el primer o segon programa, no me'n recordo ara, vam parlar de l'aromateràpia. I un dels olis que són més útils durant la migranya és l'oli de menta, l'oli essencial de menta, que sobretot aquests productes els trobem als herbolaris i les persones que estan allà ja ens poden aconsellar quins són els millors. En aquest cas l'oli de menta pues, s'aplica aquí a la sien i es fa una mica de massatge per ajudar a baixar aquest mal de cap. Per suposat no és curatiu, però acompanya en el procés. Ja veieu que hi ha moltíssims remeis, no? Per exemple, la valeriana va molt bé per el mal de cap aquest que quan sentim que tenim el cap emboirat. Aquella sensació, ai, tinc el cap emboirat. Doncs la valeriana, millor en extracte, perquè les infusions porten molt poc principi actiu, però bueno, també es pot fer amb unes quantes infusions al dia, provar a veure si marxen aquests núvols del cap, no? Clar, hi ha mal de caps també relacionats amb les hormones, però en aquest cas també diríem que netejant el fetge fem que el nostre sistema hormonal funcioni millor. Per això, clar, aquí es podria especificar. I després, algo que també funciona meravellós per la migranya i el mal de cap és l'homeopatia. L'homeopatia no us puc dir un remei perquè hi ha moltíssims remeis, depèn del mal de cap. Sigui un mal de cap que apareix a les tardes, sigui un mal de cap que és frontal, sigui un mal de cap com si m'estiguessin clavant un clau al cap, si és un mal de cap que m'impedeix veure. Bueno, amb homeopatia es va molt al pacient de forma individual. De forma individual i bueno, sempre és la unió de diverses coses, no? Està clar que possiblement si jo no canvio res dels meus hàbits i prenc unes boletes, al igual que prenc una medicació, també estaré fent el fet de dir-li al cos que calli, quan estem dient que la migranya és una manera de que el cos té d'expressar-se de que alguna cosa no està funcionant. Potser has de canviar els hàbits d'alimentació, potser t'has de moure més, potser has de canviar la teva forma de pensar, de com estàs pensant. Potser les teves rutines diàries estan massa plenes. No ho sé, pregunta't i explora i canvia cosetes a veure com reacciona el teu cos. O sigui, jo sempre recomano anar a l'origen, al fons de la qüestió. I sobretot el que avui volia com deixar aquí en evidència és si tens mal de cap, neteja el fetge. De pura cos.
Comentaves al principi doncs, que molt vinculada a aquesta recomanació doncs, al moment de l'any després de festes, però entenem que moltes d'aquestes recomanacions, si no gairebé totes, es poden mantenir en altres moments de l'any, no?
Oi tant, sempre, sí, sí. Sí, dic ara perquè és un moment ideal, perquè, bueno, qui més, qui menys, doncs sempre hem menjat àpats que doncs, potser habitualment no fem, i a 20 dies de festa, encara que no ens hem pogut trobar com altres anys, no? Però igualment, bueno, doncs, a nivell cultural, no? Lo típic dels àpats nadalencs sempre és una mica en excés.
I quan proposaves, per exemple, per fer aquesta neteja, infusions o aquesta aigua tèbia amb suc de llimona, oli d'oliva, durant quant de temps ho hem de fer, entre cometes? Quan ha de durar aquest tractament?
Mireu, l'ideal és fer-ho fins a la primavera o fins i tot durant tota la primavera, perquè cada estació predomina un òrgan. Per exemple, l'òrgan predominant d'hivern és el pulmó. Per això fixeu-vos que també hi ha més malalties pulmonars, no? Perquè vol dir que entrem a l'hivern amb un pulmó ja no del tot equilibrat. Llavors, el pulmó és el moment que deixa anar o que s'equilibra, perquè al final la malaltia és una intenció del cos d'equilibrar-se. Llavors, jo prendria aquesta infusió fins a arribar a la primavera, ja que el fetge justament és l'òrgan de la primavera. Per aquest motiu, per fetges que estan molt sobrecarregats, doncs hi ha moltes persones amb al·lèrgies. El fetge, doncs, intervé aquí.
I l'actual context de preocupació per la pandèmia del coronavirus, del Covid-19, també d'alguna manera pot influir en tenir més mals de caps? Depèn de com ho rebis, suposo.
Sí, clar, no et sabria respondre a això, perquè hi ha les persones que ho estudien, no? Però sí que vaig escoltar pues, que hi ha persones, per exemple, que un dels símptomes que han tingut només ha sigut mal de cap. Però clar, en aquest cas, al final també és mantenir la salut. Mantenir la salut, mantenir el sistema immunitari en equilibri per tal que pugui combatre i pugui pues, fer front a qualsevol infecció, sigui per Covid, sigui per la grip normal del virus d'influenza, sigui pel que sigui, no?
Tornant a aquesta recomanació essencial que comentaves, per tant, dins d'aquesta línia que travessa tota la secció d'escoltar-nos, d'escoltar el cos, quan hi ha mal de cap, és que hem d'escoltar el fetge?
Bueno, podríem dir que el fetge potser ens està dient alguna
cosa. Que no hem de porar fer, no?
Segurament que està una mica, que té el filtre una mica ple, que necessita una neteja.
I per edats? Hi ha un tractament que pugui funcionar millor que un d'altre en funció de si ets gran o més jove?
Clar, és que s'hauria d'individualitzar molt cada història, cada persona que succeeix, no? Pues un adolescent que té migranyes pel canvi hormonal, doncs segurament té un fetge també carregat per diferents coses. Llavors, el millor és individualitzar-ho, però vaja, que al final el cos té una forma de funcionar bastant bàsica i bastant igual per tots, l'únic que uns patint més des d'un cantó i els altres d'un altre, no?
Sempre aquesta recomanació de si és un mal de cap persistent, doncs cal anar
sobretot
a l'especialista, si es cronifica.
I tant. Això és el més important, ja que, bueno, ells poden fer els seus diagnòstics i a partir d'aquí pues, sempre es pot acompanyar de les teràpies complementàries.
Evidentment, si parlem de tot aquest seguit de propostes, recomanacions, és perquè la Roser les aplica i ha pogut comprovar que funcionen en pacients molt diversos.
Oh, i tant, sí, és molt útil, perquè persones que han patit durant un llarg temps pues, migranyes o mal de caps han vingut a la consulta i hem acabat enfocant-nos en una teràpia emocional, no? I a part d'una depuració prèvia que sempre m'agrada fer.
Es volien deixar-ne constància d'aquests possibles camins per mirar de combatre aquest mal persistent de cap.
O d'equilibrar la salut.
Insistim en aquesta recomanació, no? Sobretot en el fetge si ens fa mal de cap, no?
Exacte.
En aquest cas, i aquestes vies de depuració que ens ha situat avui en aquesta secció del cuidat de la Roser Ferrer. Gràcies per ser avui amb nosaltres una vegada més i fins la propera, fins d'aquí 15 dies.
Gràcies a vosaltres, ens veiem.
És difícil escriure el que et vull dir. Amor, per tu seré paraules en un món màgic. Mots,
somriure no en sé més. Amor, per tu viuré, dient que tot és tan màgic.
2 minuts i ens plantem a les 11. Ho farem amb aquesta versió dels words, les paraules de F.R. David, a càrrec de Roger Argemí i Maria Jacobs, que justament va estar no fa molt al castell de Sant Martí Sarroca. Després de les notícies de les 11, seguim amb l'enclau d'igualtat.
Creu-me que és veritat, t'estimo. És difícil escriure el que et vull dir. Amor, per tu seré paraules en un món màgic. És tan sols una cançó que vaig fer pensant en el cor. No hi ha res que pugui amagar, nena. Vull